7.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona nit, som dimarts 20 de maix de 2018. Encetem aquesta segona setmana de campanya electoral per a aquestes eleccions del 26 de maig de 2019, aquestes eleccions que han de definir el futur consistori de Sant Feliu de Codines. Després dels debats sectorials de la setmana passada, en què cada dia vam tractar un àmbit diferent, aquesta setmana el que fem és acostar-vos als caps de llista de les 5 formacions que concorren a aquestes eleccions del proper diumenge. Vam començar divendres passat amb l'entrevista a Marc Fernández, del partit CIRC, candidatura independent radical calderina, i avui és el torn de Joan Fontseré, de Primàries Codines. Continuarem demà amb Rubén López, del PSC, continuarem dimecres amb Pau Ibars, d'Esquerra, i culminarem aquesta ronda d'entrevistes dijous amb Pere Pladevall, de Junts per Sant Feliu. Divendres, com és tradició, serà el dia del gran debat, del debat de candidats al centre cívic, a partir de les 8 del vespre, on podeu venir de públic si voleu. I ara ja serà moment d'arrencar. Us recordem que si voleu participar amb nosaltres ho podeu fer a través del telèfon, del correu electrònic i del hashtag CoixinetSFC26M. Tot ho podeu recuperar al web www.eleccionsonacodinenca.cat. I bé, serà moment d'arrencar aquestes entrevistes. Les farem juntament amb el Francesc Roura, el control tècnic amb la Marina Carbonell i amb qui us parla, que sóc la Gemma Permanyer, i que vull dir que dediquem tot aquest cicle d'entrevistes també a en Joan Bernet, que hagués estat aquí fent-nos de tècnic d'entrevistes, que ell frisava molt, i abans repassant els guions he vist que ell era el tècnic titular d'aquests espais, per tant, també segur que frisa. I ara sí, Francesc Roura, aquí tenim amb nosaltres.
Tenim, avui ens acompanya en Joan Fontseré i Pujol.
Nascut el 1974 a Sant Feliu de Codines.
És diplomat en Ciències Empresarials i Relacions Públiques.
És director del Circuit de Catalunya.
Anteriorment havia estat director del CAR de Sant Cugat.
Va ser regidor a l'Ajuntament d'Esports i Hisenda del 99 al 2003.
És candidat a Primàries Codines.
Com a dada us direm que a Catalunya hi ha 368 persones que es diuen Fontseré de cognom.
Bona nit, Joan.
Bona nit.
Bona nit.
No l'hem sentit, eh? Quedat...
No.
Ara sí, ara sí. Ara
no
sí.
Són ni moltes ni poques, són Fontserès.
Són Fontserès. Com estàs, Joan?
Bé, amb moltes ganes de l'entrevista d'avui, com hem tingut moltes ganes doncs, tots aquests mesos que portem escoltant a la gent i construint... Aquest programa entre tots i aquest projecte que es diu Primàries Codines, i que realment em fa molta il·lusió de poder liderar juntament amb tots els candidats, que són 20, i portar doncs, una candidatura com aquesta el proper diumenge a ser la més votada a Sant Feliu.
Hem preparat una entrevista amb moltíssimes preguntes. Farem un primer bloc introductori, després anirem cap a les propostes i després farem el típic bloc de política ficció que ja sabeu que ens agrada molt fer aquí. Ets cap de llista per tercera vegada a unes eleccions, però ho ets per primera vegada per Primàries Codines. Ho havies estat per Convergència i Unió, o havies estat per un dels partits convencionals, però fas el pas i apostes per aquest nou mètode. Què et fa apostar per primàries?
L'1 d'octubre fa que el dia abans de l'1 ens trobem al damunt de l'escenari gent d'aquí Sant Feliu que probablement haguem tingut discrepàncies amb la política municipal, però ens trobem tots en aquest moment, no? En el moment d'organitzar les votacions del dia 1. I en allà va ser, això va generar, jo vaig explicar-ho des de l'escenari, vaig dir, avui això no va de sigles, això va de drets fonamentals, això va de democràcia, això va de persones, perquè són una més una més una més una les que han de fer el resultat d'aquestes eleccions, doncs, que ens porti allà on tots volem anar, no? I a partir d'allà això va fer en mi una obertura de mires cap a l'àmbit també local. Abans de l'estiu ens vam reunir diverses vegades amb la gent d'ANC, d'Òmnium, inclús d'Esquerra, dir, escolta, per què no provem d'anar junts, perquè no provem d'anar junts. No va reeixir el fet, l'estiu no ens va fer que tinguéssim una solució, però de cop i volta va sortir la proposta des de l'ANC d'aquí Sant Feliu, liderada pel Pol, amb el tema de primàries, i ho vaig consultar en els amics i companys que teníem, doncs, que estàvem treballant per seguir amb una candidatura, i tots vam veure clar que era una oportunitat única per seguir defensant aquest esperit de l'1 d'octubre, que era on les sigles no hi tenen res a veure, sinó que això va de país, i que aquí nosaltres creiem que hi podíem ser molt ben representats.
Com valores aquesta experiència i, sobretot, com compares aquest treball de, fins i tot, doncs, crear aquesta llista nova en primàries en relació amb les altres candidatures que havies presentat com a Convergència i Unió? És diferent el treball de com el havies fet abans?
Absolutament.
Ara?
Són dos models diferents. De fet, per això, perquè al final aquí no va d'unes sigles d'un partit, no? Sinó que va de quin és l'objectiu, i els objectius són dos, és Sant Feliu i la República Catalana, i en aquest sentit pots aplegar molta més gent, no? En el moment en què comences a treballar els diferents àmbits, és la suma de tota la gent que en el seu inici ja es va apuntar a Primàries Codines, que van ser més de 700 els inscrits, i després jo crec que va trencar tots els esquemes, doncs, la participació el dia de les votacions, no? Veies inclús votant gent que estava liderant altres moviments polítics o partits, però que en canvi no s'incorporava a primàries, però estava votant, no?, quins eren els candidats que volia que representessin primàries. Per tant, va traspassar el que nosaltres creiem que era important, que era les sigles dels partits, i volíem construir un model. I a més el mètode de com s'ha treballat el programa no és d'un ni és d'un equip, sinó que és de la gent que l'ha treballat, no?, amb aquestes taules rodones, i quan tu poses un full en blanc damunt de la taula i deixes que la gent s'expressi i demostri les seves inquietuds, doncs ens trobem això, amb un programa molt extens i amb moltes propostes i molt interessants.
Com definiries la llista resultat d'aquest procés de primàries? Recordem a la gent, si hi ha algú que no ho hagués seguit, que l'ordre de la llista ve marcat pel resultat de les votacions que van fer aquestes més de 500 persones que ara esmentaves.
Vosaltres veu votar, és la vostra llista. La veu votar, és la vostra llista. Si l'ha decidit el poble, l'heu decidit vosaltres, és igual que el programa. Per tant, no hi ha cap definició més sincera, més honesta que aquesta, i no hi ha cap llista més real que aquesta.
Seguint una mica amb la tònica, com valoraries, com està anant aquesta campanya, recordant doncs aquella arrencada de campanya amb unes dures pintades, sobretot cap a la teva persona, en el vostre local?
Jo crec que allò va ser un motiu de evidentment es va poder comprovar doncs, que no tenia cap mena d'efecte, que era bàsicament algú que li molesta el projecte, no tant la persona, perquè tu ho has dit, van pintar el local, no van pintar, a més van pintar tres llocs, però van pintar el local, i per tant l'evidència era de que pintaven un projecte i que els hi feia nosa aquell projecte. Això ens va encara enfortir més. Teníem clar quin era el nostre objectiu i aquell dia encara el vam tenir més clar. Ens hem reunit tots i tots l'escalf del grup, no només cap a mi sinó cap als meus pares, que en definitiva era la part que a mi em podia saber més greu, per part de molta gent, ens va fer doncs enfortir, i en 24 hores fèiem una sortida uns quants junts, i vam poder trobar-ho bé, i jo crec que la campanya després, el que ha anat aflorant, ha sigut tota la feina que s'ha anat fent durant aquests mesos, no? Jo crec que una mostra és no només el fons, que és molt molt, molt dens, és molt potent, sinó també la forma, la multiplicitat de formats que s'han anat generant i s'han anat creant quan tens un equip tan ampli, que tothom hi col·labora, tothom té idees, i es van succeint les bones idees una darrere l'altra, i això és el resultat d'aquesta campanya, que jo crec que està sent no només interessant, sinó per part de Primàries també original.
Una altra de les diferències entre una agrupació de lectors com la vostra i un partit tradicional és la font de finançament. Vosaltres no teniu un partit gran que ve i us diu teniu X per campanya. Com us financeu?
Això, la persona que et podria respondre això és el Toni Viu, que és el número 20 dels candidats, i el Toni és qui des del primer moment s'ha fet responsable de les finances. Però la resposta és molt fàcil: aportacions personals dels 20 candidats més anònimes que han pogut arribar de manera individual també. Aquesta és l'única font de finançament que hem tingut.
Veneu samarretes?
Venem samarretes, per tant són aportacions.
Roses també?
Vam fer roses, no en vam vendre, en vam fer. Van aflorar les roses el dia Sant Jordi amb tots aquests brots de pilones que tenim a alguns carrers de Sant Feliu.
Amb només tres adjectius, Joan, com definiries aquesta legislatura que ara tanquem?
Amb tres adjectius.
Sí, per no fer-ho molt llarg.
Jo et podria dir que és la legislatura on el govern de la Generalitat doncs ens ha aportat a un projecte al CAP, ens ha aportat un projecte de la variant, i en definitiva, torno a l'inici de l'entrevista, jo crec que aquesta legislatura la resumirem no jo, sinó molts, i durant molts, molts, molts anys, com a 1 d'octubre. La de l'1 d'octubre.
Abans d'entrar directament al bloc de propostes, que en teniu moltes i també i volem entrar, com han estat aquests 4 anys a grans trets a l'oposició?
Si voleu que us digui, una mica frustrant, en el sentit de que per segona vegada ens vam mostrar a la disposició del grup actual de govern per qualsevol qüestió que hi pogués haver, i en cap cas mai se'ns ha considerat. Amb qüestions elementals i fonamentals, com podria ser temes esportius, que és conegut doncs, que per la meva dedicació professional doncs, algun que altre coneixement puc tenir, mai hi ha hagut una voluntat de consulta. Per tant, podríem dir que és en aquest sentit aquest aïllament del govern i aquest personalisme del govern s'ha vist traduït en aquest aïllament del poble i en aquest personalisme del poble cap enfora també, no?
Seguim. Quines són les tres coses que creus que s'han fet més bé o millor al llarg d'aquests 4 anys per l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines?
Bueno, jo crec que s'han cuidat els detalls, no? Hi ha hagut coses de detalls que s'han anat a cuidar, que s'han atès, però clar, això ens fa perdre una mica la voluntat, la visió global, no? Per tant, podríem dir els detalls sí, però aquest foco tan concret ens fa perdre la visió global. Crec que ha estat bé la voluntat de municipalitzar la recollida selectiva per raons econòmiques, però tampoc ha acabat de funcionar perquè les condicions econòmiques hem vist que no eren les que s'havien previst, però a més, això ens ha fet oblidar el principal motiu del tema del reciclatge, de la recollida selectiva, que és incrementar el reciclatge, i veiem doncs que va caient dia a dia, no? Per tant, tampoc, bueno, o sigui, hem focalitzat en municipalitzar aquest servei, però no l'hem fet més eficient ni més econòmic. I després hi ha una part que jo sempre ho he dit, i ho he dit que jo crec que és un tema que es va resoldre molt bé, que és el tema dels aparcaments de l'inici d'avingudes, escoles, just després de l'escletxa, allà el que era davant de l'antiga rostisseria, o sota Can Manzius. Aquell espai que sempre havia sigut allà a Can Tombó, un reclau que no era ben bé definit, doncs es van decidir col·locar els cotxes en aquell lateral, i jo crec que està molt, molt ben resolt. Aquell espai en concret, sí. Si després ho veiem que s'ha fet amb el conjunt de l'escletxa i amb una època preelectoral, doncs aquí és on nosaltres creiem que està fet una part bé, però no en la seva totalitat.
I les tres coses que s'han fet més malament en aquests 4 anys?
Nosaltres podem analitzar que hi ha una desconnexió administrativa. El fet de que no estiguem representats en les diferents administracions amb presència institucional en molts actes que hi ha, doncs això fa que al final també Sant Feliu estigui desconnectat, no només en les institucions o les administracions, sinó també a vegades amb altres col·lectius, doncs, que tenen afectació a Sant Feliu o que tenen incidència amb el que passa a Sant Feliu, no? Per tant, aquesta seria la primera qüestió que nosaltres creiem que no ha funcionat. Aquesta desconnexió que al final acaba demorant amb aquest individualisme, no? Ens tanquem amb Sant Feliu i aquest individualisme al final és el reflex d'aquesta manera de fer. La segona cosa que podríem dir que no ens agrada com que s'ha fet és el tema de la improvisació constant. És un mètode que s'ha adoptat i aquests 4 anys s'ha consolidat. Són ja 12 els anys que es porten, i per tant aquests últims 4 ha sigut una consolidació del mètode d'acció-reacció, no? Hi ha aquest es determina una cosa, doncs s'actua, i a vegades no s'actua analitzant el per què ha passat aquella cosa. Aleshores, aquí hi ha exemples com, per exemple, Can Rovira, la baixada de Joan Maragall o el Gurugú, no? que es decideix fer una cosa, fer una actuació, i quan està feta després es pregunta què ens sembla, no? O què són dues de les actuacions, en podríem treure moltes més, però es decideix quin és el projecte de Joan Maragall, i després es pregunta si ho volem peatonal o no. Escolta, ho hauríem d'haver presentat abans. O el del Gurugú, s'arrenquen les lloses d'aquelles escales i després es diu si volem cotxes o no. Ho hauríem d'haver pensat abans. Per tant, aquesta improvisació és per nosaltres el segon element que... I el tercer crec que és la conseqüència de tot plegat, i és que després d'aquests 4 anys d'improvisació sumats als altres 4 i als altres 4, ara tenim una proposta de 4 anys més. 12 són masses. Nosaltres creiem que aquesta és la última cosa que creiem que aquesta legislatura no ha estat ben feta en la seva finalització.
Anem ja al bloc de propostes del vostre programa electoral. Francesc, en aquesta campanya s'està parlant molt del model de centre urbà, se n'ha parlat també en les últimes, però en aquesta especialment.
La pregunta és fàcil, eh? Quin model de poble proposeu des de Primàries, Codines? Model de poble, sobretot, però també parlar del centre urbà.
Urbanístic.
Sí, urbanísticament.
Doncs jo crec que aquí és on radica la nostra proposta. La nostra proposta urbanísticament parla d'iniciar els tràmits per definir un nou pla d'ordenació urbanística municipal. I tu apuntes en el, vosaltres apunteu en el tema del centre. El tema del centre és un, i és un dels punts on hem d'incidir, és evident. De quina manera i amb quina proporcionalitat en relació a altres àmbits? Això ho ha de definir no un equip de govern. Ens semblaria desastrós que l'equip de govern decidís això. L'equip de govern el que ha de fer és definir de quina manera recollim les necessitats del Sant Feliu del 2019 fins al 35, per dir-ho d'alguna manera, i en aquí projectar amb tècnics especialistes aquesta necessitat i aquest recorregut de Sant Feliu. No podem nosaltres fer una proposta avui de com volem el centre del poble. El que estem dient és el centre del poble, com a part molt important, ha d'anar recollida dintre del nou POUM, però aquest POUM s'ha d'iniciar ja, perquè ja anem tard. I aquesta és una de les qüestions que sempre hem dit. En moments de baixa pressió urbanística s'hauria d'haver redefinit. Les normes subsidiàries són del 87. No, nosaltres el que estem dient és nosaltres no redactarem un pla general avui. Nosaltres no. No, nosaltres posarem les eines perquè els experts i sobretot la ciutadania decideixi quin és el model de Sant Feliu. Vol no aquests 4 anys, no. A l'any 2035. És ara que l'hem de construir, el 2035. I a partir d'aquí hem d'iniciar els tràmits per poder posar aquesta eina en funcionament. És una eina extesa per tota la geografia catalana. Pla d'ordenació urbanística municipal. És això, ordenar. La paraula clau és ordenar, que és el que ens falta a Sant Feliu.
Quina ha de ser la solució per millorar la mobilitat tant a peu com en vehicle pel poble?
Home, ara tiraríem enrere i parlaríem del per què hem ficat un aparcament en un carrer sense sortida, no? I en la zona més transitada per peatonal. Però el tenim allà i, per tant, doncs el que hem de fer és donar-li sortida. Doncs donem-li sortida. Activem ja d'una vegada el tema de l'Avinguda Generalitat. Ara, pensem-ho bé, tenim una oportunitat allà, que és aquella raconada. No ho fem de pressa i corrent i malament i sense abans saber què és el que realment necessitem. Pensem que la mobilitat aquí el que s'ha de fer és, doncs, si tenim aquell espai, aprofitar-lo com a pàrquing, però evidentment el que hem de fer és buscar diferents llocs on fora del centre, on la gent pugui arribar, pugui habilitar espais solars doncs, que estan en desús, parlar amb els propietaris i habilitar aquests espais per poder aparcar, i a partir d'aquí que la gent evidentment al centre s'hi acosti a peu.
L'aparcament són altres dels punts més tractats en les propostes de campanya de tots els partits, però quines solucions proposeu per millorar-lo?
Ho acabo de dir, no? És buscar aquests espais en l'entorn del centre i perquè la gent s'acosti però no entri dins del centre amb el cotxe. I després l'altre és buscar la sortida i l'arribada del aparcament municipal que hi ha a Avinguda Generalitat per la part de dalt de l'escletxa i no pas per la baix a la plaça. Aquests diferents espais s'ha estat mirant, s'ha estat buscant, hi ha diferents oportunitats. El que nosaltres no hem fet ha sigut anar a parlar amb ningú perquè creiem que ara no és el moment que toca.
Però teniu pensat noves ubicacions? Perquè jo el que veig és que hi ha un problema a nivell de Sant Feliu, que poder hi ha molts cotxes pels habitants que són, no? Llavors, hi ha possibilitat d'encarir-n'hi més?
Però per què diem que hi ha molts cotxes?
Bueno, perquè normal, la gran majoria, jo almenys a casa som dos i cotxes n'hi ha dos.
I tots dos estan funcionant al mateix moment?
No, però d'aparcament només en tinc un jo. Per tant, l'altre l'haig deixar fora. No. Llavors, a Sant Feliu hi caben més cotxes?
Aquesta,
aparcats bé, perdó.
O sigui, el que s'ha de buscar és el per què aquests cotxes estan aparcats a fora, no? I per tant hem d'agafar i hem de buscar de que la normativa ens obligui a que vivenda no sigui sinònim d'una plaça d'aparcament, sinó que vivenda sigui sinònim a solució a un problema d'aparcament també, eh? Vull dir que va tot lligat. A casa som, viviu on viviu, però tenim una plaça de pàrquing, no? És, a cada habitatge avui és impensable pensar que només hi ha un cotxe. Però també t'haig de dir una cosa, jo que tinc encara el meu dos cavalls de quan em vaig treure el carnet de conduir, jo en tinc un i tinc el meu utilitari de cada dia, però jo no els faig servir tots en el mateix moment, eh? Per tant, compte amb aquest número de cotxes, perquè hi ha molta gent que no només en té un, i molta gent que no els fa servir tots en el mateix moment. I, per tant, analitzem bé aquestes dades, perquè a vegades ens confonem, eh?
Ho apuntaves abans en una de les respostes. Una de les mesures de l'actual govern ha estat la municipalització de la recollida selectiva, selectiva i també rebuig i orgànic. Quina postura en teniu sobre les municipalitzacions i si teniu alguna proposta en aquest sentit?
En general?
En aquest cas concret, però de fet ja deies abans que us semblava positiu...
És evident que la municipalització ens sembla positiva, sempre i quan doncs tingui un fi, no? I el fi pot venir marcat per dos elements. Un era l'econòmic, que hem vist que no ha sigut així, i per altra és l'eficiència del servei. L'eficiència del servei en el tema de la recollida selectiva és com un partit de futbol. Tants gols, no?, a favor i tants gols en contra, guanya un o guanya l'altre. Aquí és tantes tones de reciclatge, tantes tones de recollida, reciclem bé o no reciclem bé, no? Les dades que ens dona el Consorci de Residus del Vallès, recollits de la web, no hem fet equacions de tercer grau per treure-les, sinó que hem recollit les dades allà, ens diu que estem... recollint per sota del 45%. Estem baixant cada any. Hi ha una gràfica. Vosaltres els diumenges sou a Sant Feliu. Mm-hmm. Vosaltres els diumenges veieu què hi ha als portals de les cases. Jo he vist caixes i caixes de cartró plegades, degudament plegades, tretes el diumenge. Però si el cartró és el dimecres, no? Per què el traiem plegat el diumenge? Perquè no ens han conscienciat de que treure'l el diumenge és més car, ens surt més car a tots els ciutadans, perquè allò és resta, no és cartró. No reciclem, no ens paguen per la tona de cartró recollida el diumenge, ens paguen per la tona de cartró recollida el dimecres. Ens cobren per la tona de cartró recollida el diumenge. El diumenge és rebuig. Rebuig és, hauria de ser una bosseta a cada portal. I en canvi el diumenge, quin problema hi ha aquí? Hem municipalitzat per seguir alleugerint encara més aquesta, o relaxant encara més aquest rigor amb el reciclatge. El reciclatge, si no s'ha de fer bé, millor que no es faci, però fem-ho bé, si és que ho tenim tot, el porta a porta, tenim el servei municipalitzat, tenim escolta, si l'únic que hem de fer és que la gent ho faci bé.
Els altres serveis municipals, aigua, escola bressol, han de ser municipals, han de ser externalitzats?
Nosaltres ens costa d'entendre quan estem municipalitzant un servei de molta qualitat com és el del reciclatge, però en canvi tenim la concessió de l'escola bressol. Ostres, però quines prioritats són les d'aquest govern? Les d'aquest govern haurien de ser, la primera de tot, l'ensenyament, l'educació. Tenim una escola bressol i tenim una opció de municipalitzar-la, de que el personal doncs sigui nostre. No hi ha res més que incideixi més en la societat que l'educació. I com és que municipalitzem un servei com la recollida selectiva, que és un tema molt tècnic, i en canvi no municipalitzem el que és l'escola bressol? El tema de l'aigua, el servei de l'abastiment d'aigua, el vam privatitzar fa una pila d'anys, fa 6, 7 anys, o 8, o 9, podria. Sí, 7, em sembla que són. Ostres, era un dels únics actius que teníem a Sant Feliu. Els pous d'aigua, que en el seu dia es van procurar de buscar-los i trobar-los. És un servei que tothom el voldria. I ens l'està fent una empresa externa. Jo crec que aquest és un servei que, evidentment, hem de treballar per recuperar-lo. Hi ha hagut altres municipis, poblacions més grans que ho han fet. Escolta, i treballarem per això, treballarem per aquesta propera legislatura municipalitzar el servei. S'acaba la concessió de l'escola Bressol, i per tant nosaltres el que tenim molt clar és que el que volem és que sigui gestionada directament des de dintre l'Ajuntament. Si es municipalitza i subroguen el personal que hi havia de l'antiga empresa del consorci que recollia l'escola Bressol, creieu que no hem de subrogar les mestres dels nostres fills de 0 a 3 anys? Ens sembla que això, qui vulgui respondre aquesta pregunta, la pregunta parlarà per si sola, la resposta parlarà per si sola.
En l'àmbit educatiu, quines propostes teniu?
La formació contínua. I en aquest sentit, la formació contínua comença per aquí, de 0 a 3 anys. Després, evidentment, allò que parlàvem abans, de tenir presència en les institucions. I quan diem tenir presència en les institucions, volem dir això, que l'AMPA de l'escola Jaume Balmes no hagi de fer una performance durant la festa major amb un lavabo allà per aconseguir doncs, que es rehabilitin uns lavabos que el departament ha de fer, no? Volem que l'Ajuntament sigui qui vagi el govern sigui qui vagi al departament, sobretot a defensar aquest ensenyament, aquesta escola de qualitat, i partint de la base de la qualitat dels mestres, de la quantitat dels mestres, de la qualitat de les infraestructures, dels serveis que es donen entre les escoles, això en aquesta etapa mitja que podríem dir, i després la formació continuada amb la gent gran, aules d'extensió universitària, cursos per la gent gran. Nosaltres és importantíssim aquesta formació contínua des de que un arriba a aquest món fins que és capaç de seguir aprenent, que és pocs dies abans de deixar aquest món, no?
10 i 31 minuts, som a l'equador d'aquesta entrevista que dediquem avui al cap de llista de Primàries Sant Feliu, Primàries Codines, en Joan Fontserè. Estem repassant algunes de les propostes del vostre programa electoral que ens l'heu fet arribar prèviament amb un PDF que té 32 pàgines, que quan us pengem l'entrevista al blog també us el podem adjuntar i que també podeu consultar en la seva web amb un altre format. Un dels temes que vam parlar fa 4 anys i que s'estan tornant a parlar és l'ús de l'antiga farmàcia. Quin ús ha de tenir aquest edifici situat a la plaça?
El que ens sembla sorprenent és que després de 4 anys encara ens seguim parlant de quin ús, quan ja hi havia propostes d'una candidatura que durant 4 anys ha tingut l'opció de portar-la a terme i no ho ha fet, ha seguit sent un magatzem. Aleshores, nosaltres tenim molt clar quin és el nostre mètode, i ho parlàvem al principi, i el nostre mètode és preguntar abans de fer res, no? Ho dèiem. Les taules rodones són bàsiques en aquest PDF que tu ara comentaves. Una taula rodona t'aporta... Cadascú tenim la nostra realitat, però la nostra realitat és la nostra. Sumem les tres i veurem com aquesta realitat guanya cares, i com més cares sumem en aquesta realitat, més propera estarem a la realitat màxima. Amb el tema de la farmàcia és el mateix. O sigui, analitzem. Algú l'altre dia sentia que proposaven el casal de joves. El casal de joves, es va parlar amb la gent del casal de joves i van dir: no, nosaltres volem ser allà baix al centre cívic, no volem ser al mig de la plaça. En el seu dia nosaltres vam dir que aquell espai d'allà era un espai doncs, que ens convidava a portar-hi a la gent gran al mig de la plaça. Escolta, no, és una opció, però el que hem de fer nosaltres és sentar-nos amb els diferents col·lectius que creiem que puguin ser usuaris d'aquell espai i veure de quina manera li podem donar ús. El que sí que no farem és en 4 anys no fer-hi res i que segueixi sent un magatzem. Això segur que no ho farem.
Quin paper ha de tenir la participació ciutadana al llarg d'un mandat de 4 anys? S'han de fer consultes, com deies, per tot? Només per uns àmbits? O quines s'han de consultar?
Què vol dir per tot?
No, per totes les decisions que ha de prendre l'Ajuntament.
No, hi ha un programa en el qual hi ha unes actuacions en les quals nosaltres diem que portarem a terme, no? Que ja som fruit de la participació ciutadana. És que Primàries Codines és això. Primàries Codines és participació ciutadana ja en origen. O sigui, hem sigut 20 els escollits quan la gent ha participat. Per tant, a nosaltres no ens costa esforçar-nos a que la gent prengui part en les nostres decisions. Al contrari, nosaltres ho fem, nosaltres som cadena de transmissió, ho fem perquè la gent pensi quina és la millor opció, veiem quin és el bé comú i a partir d'aquí nosaltres portar-lo a terme. En quins àmbits? N'hi ha molts que ja estan definits, hi ha molts que nosaltres ja sabem quines són les propostes que tenim i per tant aquestes són les que treballarem. Per què? Perquè sens dubte ja són propostes fetes per la gent. Les que vagin sorgint, escolta, ens sorgiran de noves, sorgiran noves oportunitats, doncs aquestes oportunitats les hem de valorar amb la gent, no és una decisió nostra única i unilateral la que portarem a terme.
Però més enllà del programa i d'aquestes consultes puntuals que es puguin fer, quins òrgans preveieu de participació ciutadana?
Nosaltres en aquest sentit recuperaríem aquella comissió de participació ciutadana que en el seu dia hi era i que es va deixar d'existir. Creiem que sens dubte és un bon òrgan per escoltar la gent. No només això, sinó que en diferents àmbits el que nosaltres volem, per exemple, era crear l'alcalde aquest de barri, no? Cada barri té... Això és participació ciutadana. L'alcalde, què haurà de fer cada barri? Haurà d'escoltar el que diuen a la seva gent i a partir d'allà treure'n conclusions i després portar-les en el grup municipal i que el grup municipal després les porti al ple i que el ple es votin. Aquesta és la... Si no tens l'Ajuntament en si... El que passa és que aquests darrers anys ho hem anat desvirtuant, però el ple és això, el ple és participació ciutadana. Hi ha gent que representa uns electors i aquests electors donen les seves sensacions, les seves idees en els grups municipals i els grups municipals ho porten a debat en els plens. No hi ha hagut debat, no hi ha pogut haver debat. Hi ha una majoria absoluta que no ens permet debatre res. No hem debatut res, no ens han donat l'oportunitat de debatre res. Ens passen les convocatòries de les comissions informatives dos dies abans dels plens i poc més podem treure. No hem sigut, en aquest sentit, les taules, la Comissió de Participació Ciutadana es va deixar de fer fa molt temps, però era la punta de l'iceberg, que és tot de sota que tampoc s'està fent, no?
Quines propostes teniu per reactivar el comerç, indústria i turisme?
Primer de tot, definirem bé la regidoria i li posarem una persona responsable d'aquella regidoria. I aquella regidoria tractarà comerç, que és la petita indústria de Sant Feliu, i treballarem per ajudar-los. Ja en el seu dia vam treure a proposta nostra una bonificació de la taxa en els comerços que portaven més de 5 anys tancats o sense fer obres i per tant una part de la bonificació de la taxa en aquest sentit. Ara el que hem de fer és ajudar-los a que els comerços no tanquin, a que els que estiguin tancats tinguin facilitats per obrir, i aquesta és la petita indústria. El regidor serà de comerç, serà d'indústria i per tant treballarà per posar en valor els actius que té Sant Feliu en quant a indústria. És veritat, tenim un polígon, el tenim ben definit, és allà on és, però el tenim ben definit, i a partir d'aquí se l'ha de dotar de serveis. Però aquests serveis s'han de dotar en funció de les necessitats de les noves empreses. Val? No s'ha de pensar en el que es necessita, sinó en el que ells necessiten. Nosaltres la regidoria la definirem també amb tot el tema d'innovació. Creiem que aquí Sant Feliu, amb la proximitat doncs, a Barcelona, ens pot permetre acollir diferents camps amb diferents aspectes, doncs, el treball d'innovació, i aquí nosaltres serem proactius en la captació d'aquests aspectes d'innovació. Però, principalment, creiem que hi ha una última part de la regidoria que ha de ser la que enllaci tota aquesta petita indústria, que és el tema del turisme. És la gran oportunitat que té Sant Feliu. Nosaltres creiem que les oportunitats passen una vegada i que aquesta regidoria, precisament, el que ha de fer ha de ser treballar amb aquesta visió de què representa el turisme a Sant Feliu avui i què ha de representar el 2035 que dèiem abans, no? I, per tant, el comerç, que és la petita indústria, ha de veure del turisme. I ha de veure el turisme de manera que Cim d'Àguiles, Sant Miquel del Fai, els esdeveniments esportius, els esdeveniments culturals, siguin tots trebats perquè la indústria del petit comerç de Sant Feliu segueixi endavant.
Parlàvem ara de Sant Miquel del Fai, que tirem cap al camp del turisme. Quin enclau ha de tenir Sant Miquel del Fai en el dia a dia codinenc?
Ha de ser la referència, ha de ser el punt de partida de Sant Miquel. O sigui, si tu ets de Santa Maria als Pions i decideixes anar a Sant Miquel, has de venir a Sant Feliu primer. I passaràs. Doncs, per tant, no volem que hi passis, volem que hi vinguis. I aquest ha de ser el principal esquer d'aquest turisme que parlàvem abans. I ha de ser aquest principal esquer per tal de que el petit comerç i aquesta indústria que tenim se'n pugui beneficiar, en pugui treure. Les oportunitats es generen, després tu les agafaràs o no les agafaràs. Per tant, Sant Miquel per nosaltres, per Sant Feliu, serà una gran oportunitat, no podem deixar-la passar. Aleshores, hem de ser proactius en aquest, amb aquest projecte, proactius amb la Diputació, amb el Pol ens vam reunir fa una setmana, bueno, el dia de Sant Jordi, mira, concretament el dia de Sant Jordi, que sortíem d'allà al pàrquing, ens vam trobar la dona del Jordi Cuixart i la dona del Quim Forn, que venien roses, i anàvem a la Diputació i vam anar a parlar amb el diputat responsable per dir, escolta, on estem, amb quin escenari ens trobem, com hem d'avançar, perquè per nosaltres hem de capitalitzar Sant Miquel. Vigues i Riells ho podran provar des del seu àmbit, però és evident que la comunicació és una i molt limitada. Sant Quirze té la capacitat que té, és que no hi ha volta de full. Sant Feliu ha de capitalitzar Sant Miquel del Fai, i de quina manera? Doncs això, fent que la gent no passi, sinó que vingui a Sant Feliu.
Canviem una mica, estem arribant a la recta final i ens queden molts temes encara. L'esport és present en molts àmbits del vostre programa. Quines propostes teniu en l'àmbit esportiu?
El primer de tot, educar en valors. O sigui, el que no podem és que el nostre teixit associatiu no sigui referència, no sigui referent en la manera d'actuar per tot Catalunya. Quan el futbol vagi a Santa Maria dels Pions i diguin, ostres, anar a veure els de Sant Feliu, tu, quin nivell. Quan els de hockey vagin a Sant Sadurní, diguin, tu, ostres, han arribat els de Sant Feliu. Sigui la categoria que sigui, que es traspuï aquesta essència dels valors en l'esport. Aquesta, per tant, és la primera. I això es fa amb la formació, amb l'etapa formativa. No només de les entitats, sinó també de les escoles. A les escoles, nosaltres creiem que les entitats i les escoles ja ho estan fent, però en aquest sentit, amb l'educar en valors en l'esport, jo crec que han de ser totalment una sola unitat. Nosaltres volem prioritzar i potenciar l'esport femení. És evident que hi han unes dades que ens indiquen que a nivell de Catalunya la pràctica de l'esport femení amb certes edats cau de manera estrepitosa. Nosaltres volem conèixer aquest esport de Sant Feliu femení, quins problemes té, i per tant volem conèixer aquestes dades. Per fer tot aquest treball, la nostra intenció és d'incorporar un tècnic d'esports. Creiem fonamental la figura d'una persona professional en aquest àmbit, que de dilluns a diumenge reguli aquesta activitat que hi ha, que no para amb 365 dies l'any, que a més treballi amb la comissió de noves activitats esportives per tal de crear noves idees, noves iniciatives que englobi aquella gent, doncs, que té unes necessitats específiques, i després també que coordini aquesta escola municipal d'esports, aquells nanos que no estan en cap esport concret, perquè doncs no els agrada ni jugar ni a bàsquet, ni a futbol, ni a hockey, però en canvi, doncs, fent atletisme, doncs, poden tenir, no sé, interès en llançar javelina, o doncs, bueno, que ho provin, i que en el cas de que això funcioni, doncs, que puguem tenir recursos, doncs, per portar-los en algun club proper a fer aquest entrenament. I evidentment, doncs, potenciar això amb les entitats, perquè només amb aquest teixit d'entitats això pot ser possible.
Dins l'àmbit econòmic, quina creieu que és la situació actual de l'Ajuntament?
econòmica.
Bé, jo crec que la situació és de que tenim un pressupost decreixent, no? Els darrers anys ha anat minvant, lleugeres millores, però que venen sempre donades per aportacions d'administracions supramunicipals. I tornem a l'origen de tot el que dèiem. Quina representativitat tenim en les administracions supramunicipals? Això es veu reflectit de manera aplastant en el nostre pressupost. En algun moment tenim, doncs sí, la Diputació, que per tram de població ens dona els diners que ens dona, però res més. Creiem que la crisi no només ha afectat aquí Sant Feliu, sinó que ha afectat a tot Catalunya, i hem pogut comprovar amb diferents municipis de les mateixes dimensions que Catalunya, de diferents indrets de Catalunya, de les mateixes dimensions que Sant Feliu, perdó, però que amb diferents indrets de Catalunya, han superat la crisi a nivell pressupostari de manera molt més notable que nosaltres. Què és que ens està passant? Que la crisi s'ha quedat aquí com un núvol aquí sobre i que no belluga? Nosaltres creiem que en aquest sentit hem de treballar molt per recuperar, doncs, aquesta millora pressupostària, i partint d'una base pressupostària més àmplia farem, doncs, que puguem gaudir de més serveis pel nostre ciutadà.
En cas de governar, teniu previst fer públiques les finances municipals?
Absolutament.
Ja sigui a través de web, aplicació...
No només en cas de governar, perquè governarem, sinó volem fer partíceps a la ciutadania de conèixer les finances, però no de saber-les, sinó de conèixer-les. I quan diem conèixer-les, volem dir que sàpiguen al llegir-les. No volem donar una pila de dades inintel·ligibles, sinó que el que volem és fer-les fàcil i digeribles perquè tothom sàpiga on van dedicats els seus recursos, els seus impostos en base a recursos de l'Ajuntament.
Canviem ara de bloc i anem al bloc d'àmbit més nacional, perquè amb el procés que està vivint Catalunya es percep també i es viu des dels municipis. Començaves l'entrevista parlant de l'1 d'octubre. El vostre partit està compromès amb l'independentisme.
Agrupació d'electors,
així neix Primàries. Quines mesures plantegeu en aquest sentit?
El primer que hem de fer és posar-nos a disposició del govern i del Parlament per poder desenvolupar en els àmbits municipals que ens toquin les mesures que, com a República Catalana, ens toquen desenvolupar. Sabent que aquests propers anys els ajuntaments necessitaran ser forts en aquest àmbit i, per tant, doncs, la primera cosa que ens sentin, que ens trobin al costat seu a l'hora de tirar endavant aquesta qüestió.
L'AMI ha engegat la campanya Regidor per la República, que demana que els regidors que juguin el càrrec es comprometin amb la República Catalana. Ho fareu?
És un formalisme que cadascú, tu bé saps, millor que jo, que l'acte és individual, i cadascú aquí ha de decidir com recull l'acte, i per tant això ho deixo a escollir-ho de cadascú com ho vulgui fer, però és evident que el compromís nostre, nosaltres tenim 13 punts, 13 àmbits que hem treballat, més l'R, més la República, i aquí sí que nosaltres creiem que el fet diferencial és, en Primàries, és que la motivació per la qual s'engega Primàries és precisament per l'1 d'octubre i la conseqüència de l'1 d'octubre, que és la República Catalana.
Anem ja al 27 de maig. En cas que fossis alcalde, estaries disposat a deixar la teva feina, o quina dedicació hi posaries?
I tindrem dedicació plena els 20 candidats, no només els regidors que sortim, sinó els 20 candidats. El compromís és de seguir treballant dedicació plena dins de la mesura amb la que les nostres feines ens permetin. És evident que cadascú té un nivell d'exigència diferent. En el meu cas personal i particular, no deixaré la meva feina, perquè precisament nosaltres el que ens hem compromès és a un màxim de 8 anys governant, i per tant després d'aquesta etapa governant el que volem és seguir amb la... jo personalment seguir amb la meva feina que tingui. El que no podem fer és estar-nos aquí aïllats del món i d'aquí 8 anys veure ja quina dedicació professional hem de fer. I per tant, com que veiem que no en tenim cap, seguim-nos perpetuant un altre cop en 4 anys més en el càrrec, no? No, al contrari, nosaltres hem de seguir mantenint aquesta dedicació professional. Cadascú és professional del seu àmbit, i el que hem de fer precisament és que aquests àmbits professionals al qual cadascú es dediqui reverteixin en beneficis a la gestió de l'Ajuntament i, per tant, en serveis a la ciutadania. Cadascú en el seu àmbit professional té un coneixement que després l'Ajuntament i en concret a la ciutadania se'n pot veure beneficiat. Doncs, per tant, el que creiem és que això no s'ha de deixar de passar. És una oportunitat que tenim tots, cadascú des del seu àmbit professional, i que no es pot perdre.
Parlaríem de mitges jornades de diverses persones o d'hores?
Dependrà del tipus de govern que tinguem, dependrà del número de regidors que tinguem. El que sí que també tenim clar és que si tenim regidors, els tindrem tots amb cartera, tots amb responsabilitats, i no n'hi haurà cap que estigui sense cap tipus de funció, i que evidentment les funcions es repartiran i no aniran totes focalitzades en una sola persona, o la màxima número de responsabilitats en una sola persona, com és el que ha estat passant aquests darrers anys.
Creieu que ha de governar la llista més votada?
Perdó, nosaltres som un equip no només de 20 candidats, sinó de 700 persones, i per tant, aquí és on intentem que tothom ajudi, no? I que tothom tindrà la seva responsabilitat petita o més gran en funció de les necessitats que hi hagin en cada moment. Deies de la llista més votada.
Sí.
Serem nosaltres, per tant, sí.
En qui buscaríeu suport en cas que no tinguéssiu majoria absoluta?
Nosaltres amb aquella persona, 1, compromès amb la República, i 2, compromès amb un Sant Feliu comú, amb un Sant Feliu global, no amb un Sant Feliu individual, no amb un Sant Feliu aïllat. Per tant, l'escenari de suports, nosaltres, i em referia abans, si hi ha una persona que té un coneixement d'un àmbit que ens pot anar bé per Sant Feliu, sens dubte que nosaltres hi serem buscant suport d'allà.
I a qui donaria el seu suport en el cas que el necessités?
Aquell que realment volgués compartir amb nosaltres el projecte de primàries, no aquell que faria modificar el projecte de primàries per ell tenir el seu propi projecte. El projecte de primàries és molt clar, el projecte de primàries és molt transversal, és molt transparent, crec que defineix molt bé els valors del republicanisme, enllacen perfectament amb el que és el model de primàries, i quan analitzem aquests valors del republicanisme ens trobem doncs que col·lisionen de manera molt directa amb el model que fins ara hem tingut, no? Nosaltres, per nosaltres el republicanisme és una teoria comunitària, i per tant el seu subjecte polític és el col·lectiu, no és individual ni individualista, és realista, nega el valor de les utopies, és laica, i per tant rebutja les ingerències de la religió en la vida política, i és democratitzador. Si tu analitzes aquests 4 valors de la República, del republicanisme, aquests 4 valors són els que Primàries Codines posarà com a base de qui vulgui demanar-nos el suport. Aquestes són els punts on realment nosaltres buscarem coincidència per tal de treballar sempre per Sant Feliu.
Joan Fontserè, cap...
I per la República Catalana.
Cap de llista de Primàries Codines de les eleccions del proper 26 de maig. Acabem aquí el bloc estricte de coneixement de programa. Segurament han quedat moltes coses. Qui vulgui aprofundir més amb el programa, podeu consultar tots els debats sectorials que es van fer la setmana passada en aquesta casa, els tenim tots penjats en el canal de YouTube, fins i tot hi ha una llista de reproducció que si teniu 4 hores mortes aneu empalmant una amb l'altra. Ara demanarem a la Mariana que ens posi una mica de sintonia i ens anirem al test per tancar això i ens quedarà el minut en què tu demanes el vot directament a les persones que ens estiguin escoltant.
Engeguem aquest qüestionari.
La primera
va.
La fa el Risco i és la del Marchena.
M'agrada perquè és en castellà. ¿Es usted socio de la ANC o de Òmnium Cultural?
Feia alguna pregunta més al Marchena, eh?
Bueno, nosaltres hem fet més curt.
Soc soci de la penya dels Blaugrana.
Espera, no, tenim prou... La següent és,
no,
és crudinenca. Ets soci d'ANC o d'Òmnium?
No.
Sí.
No.
De quines entitats de Sant Feliu ets soci?
Anava a dir, a nivell nacional soc soci de la Crida i per tant doncs, ja queda recollit perquè la Crida amb ANC i amb Òmnium doncs, hi ha treballat. De quina, i del RAC, que el Jordi Turull va dir, soy soci del RAC també,
sí,
no?
També.
Jo també soc soci del RAC. De quines entitats soc? De la penya els Blaugrana i del Motoclub Cingles de Bertí.
Última publicació a l'Instagram?
Ara fa una estona crec que hem fet una foto amb l'equip de primàries, amb tots els candidats que han vingut avui aquí a acompanyar-me en aquesta entrevista, així com a moment previ a l'entrevista aquesta. Jo crec que és l'última foto, i la d'ahir jo crec que són uns pèsols que vaig cuinar i que tenen molt colorido i que em va agradar molt, i ho vaig compartir. El xup xup a foc lent, això es fa a foc lent.
Amb què et despertes?
Amb què em desperto?
De so, de llum...
No, amb el despertador del mòbil.
Què hi sona?
Ostres, no sé, un predefinit d'aquests, que és una alarma que la Mariona diu que és odiosa.
Amb quin dels altres candidats aniries a fer una cervesa, una birra? A prendre alguna cosa?
Doncs mira, m'emportaria a fer una cervesa en el Rubén amb els Jordis.
Amb quin dels altres candidats aniries a passar un cap de setmana?
Els caps de setmana en la vida política municipal són molt escassos, i per tant la persona escollida seria la Mariona, no seria cap dels candidats de les altres formacions. En tot cas, probablement seria amb la Mariona i amb els 20 candidats de primàries i les seves parelles.
A qui dels altres candidats li confiaries un secret?
Política amb tots, perquè estem aquí per política, i la política va d'això també, de treballar. Personal, probablement amb el meu equip de primàries, amb tots, amb els altres candidats no hi tinc una part personal tan definida com amb el meu equip de primàries.
Si t'has d'inspirar, a quin lloc de Sant Feliu vas?
El Tron del Rei.
Lloc de Sant Feliu on t'agrada més aparcar?
El pàrquing de casa meva.
I el lloc on no suportes aparcar?
Jo, personalment?
Sí.
O que parquin. Perquè n'hi ha molts, eh? Teniu un programa per darrere o no? Podríem...
No. De fet, ens estem quedant sense temps.
Sí.
No ho sé, perquè intento sempre, aparco sempre amb la moto, algun cop que he aparcat allà a Cantalet, davant, i com que fa pujada cau la moto a vegades.
Les tres primeres trucades que faries des de l'Ajuntament si fossis escollit alcalde?
A una consellera amiga, que és la consellera de presidència, la Meritxell Budó.
Va, les altres dues te les deixem
trucaria
pensar.
Sota el Real ara mateix.
Mira.
És que per això he hagut de parar.
Ai.
És que tot això de primàries ho vam parlar-ho molt amb el Jordis i amb el Cuixart, i em van dir, sigueu generosos, i d'això va d'això, generositat.
Marina, sintonia, i tens un minut per demanar al Sant